Catalunya, que crec que està més que ben contrastat.
Puigdemont ja ha estat candidat altres vegades, encara que des de l'exili, per tant hi havia un número 2 que acabava sent doncs, la persona visible al Parlament. En aquest cas, saben ja qui anirà darrere de Carles Puigdemont, en cas que ell sigui el candidat?
Aquesta és una decisió que encara s'ha de prendre. Com vostè pot entendre, nosaltres hem de fer executiva, hem de fer tots els processos interns per configurar aquestes llistes. El que és evident és que Junts per Catalunya ha hagut de treballar amb aquesta virtualitat massa vegades i hem hagut de fer front a molts obstacles. Recorden que a les passades eleccions nosaltres no teníem ni drets electorals i en canvi vam aconseguir 32 diputats i per tant amb la força d'aquest lideratge que és la del president Puigdemont, si ell decideix encapçalar aquesta candidatura, nosaltres treballarem i picarem pedra arreu del país per recollir els fruits.
Avui Puigdemont també ha dit que no tenia del tot clar si pot ser candidat a les eleccions europees i a les catalanes alhora. Això és un dubte que hauran de resoldre aquests propers dies. Tenen clar ja si és compatible una cosa amb l'altra?
Aquesta, com li deia, és una decisió del president. Nosaltres hem de fer tots els processos interns, hem de fer executiva, hem de fer una valoració d'aquesta situació que hem conegut avui, una convocatòria d'eleccions, però vaja, no em cansaré de repetir que hi acudirem amb tota la força. El que es juga al país és molt important i, per tant, Junts per Catalunya ha de ser clau i ha de ser central en aquest moment.
Mònica Sales, portaveu parlamentària de Junts, també gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies i bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Les 9 i pràcticament 2 minuts, si us sembla, comencem comentant per aquest, no sé si teniu la sensació entre Esquerra i els comuns de i tu més, no? Vull dir que aquí sembla que ningú estava disposat a cedir i que al final tot ha portat cap a aquesta decisió, Magda.
Sí, és a dir, jo crec que al final la decisió, fins i tot podríem dir que ja era previsible veient si no s'havien d'aprovar, no? És a dir, que no tenia massa més sortida el president Aragonès. El que passa que és cert, i això és una cosa que no ha volgut reconèixer la portaveu d'Esquerra Republicana, però és així, i és que la legislatura, malgrat tot, era molt feble. És a dir, 33 diputats, un govern solitari, a més, no, amb una trencadissa molt, molt considerable en aquesta legislatura, que va fer que acabessin governant ells sols i que, a més, no
clar,
tenien el suport.
Perquè no convoques eleccions en el moment clar, que Junts marxa del govern i sí ara.
Aquí és l'escenari on anava, és a dir, l'escenari d'Esquerra Republicana és, no, malgrat tenir 33 diputats al Parlament i malgrat governar en solitari, considerem que tenim la fortalesa suficient per tirar endavant aquesta legislatura i per aguantar fins al 2025, perquè aquesta era la voluntat del president Aragonès. Però al final la realitat ha anat per un altre costat, perquè si tu vols mantenir això amb 33 diputats al Parlament, has de ser molt conscient que has de fer moltes renúncies i que pactar ha de ser és la teva màxima prioritat. Per tant, probablement, malgrat que avui potser no ningú voldrà reconèixer per part de cap partit, hi ha algunes coses que no s'han fet bé, perquè si no Esquerra Republicana hagués pogut tirar endavant aquests pressupostos com va fer l'any passat. Per tant, vol dir que malgrat totes les negociacions que hi ha hagut, hi ha hagut esculls que no s'han pogut superar. Per tant, demostra que els esforços potser hi han estat, però no han estat suficientment resolutius perquè s'hagi evitat aquest escenari, i posa de manifest el que probablement la resta de forces polítiques venien dient a Esquerra Republicana, que és que amb 33 diputats el govern és molt feble. Ara bé, això no vol dir que potser sí que s'ha fet un esforç per part del govern per tirar endavant aquests pressupostos, perquè tampoc no s'entén el no dels comuns al Hard Rock quan ja era un escenari que era sobre la taula i que, per tant, en altres moments, és a dir, l'any passat això no va ser un escull, no? Jo crec que aquí juga, evidentment, l'interès partidista de cadascú, el moment en el qual vivim, que és en què l'escenari de Madrid i el escenari d'aquí, l'escenari de l'Ajuntament de Barcelona, etc., és un joc en el qual tothom vol fer un intercanvi de cartes, i com que algunes cartes no encaixaven, doncs finalment cadascú ha optat per una posició.
Isabel.
Bueno, jo crec que, o sigui, crec que era el portaveu d'Esquerra que deia que ells volen fer política útil, i el que hem vist avui pues, és més vot útil que política útil per tots els ciutadans de Catalunya, no? No hem d'oblidar que el govern està en minoria des de que Junts va deixar el govern, i després s'han aprovat pressupostos. O sigui, que un govern en minoria ha aconseguit aprovar pressupostos i aquest any no ho ha aconseguit. Vull dir, quan es van aprovar els pressupostos del 23, crec que tots vam dir, o el govern deia, que era suficient com per arribar al 2025 amb una pròrroga pressupostària. Una altra cosa és que l'ambició probablement o un punt d'innocència havia portat el govern de la Generalitat, l'Esquerra Republicana, a pensar que podia repetir l'operació i guanyar elements i guanyar arguments per arribar fins a les, per arribar a unes eleccions amb uns pressupostos, amb una quantitat, unes quantitats i unes partides pressupostàries que donaven valor a la seva gestió, no? Ampliant, ampliant partides en matèria de sanitat, ensenyament i altres partides que podien ser beneficioses pel seu relat de som uns, uns bons gestors i podem fer-ho, ho hem fet en minoria i podem fer-ho sense soroll, que inicialment era el hàndicap que tenia el govern compartit amb Junts per Catalunya, no? O sigui, surt Junts per Catalunya al govern, s'acaba el soroll, nosaltres sabem gestionar i a més aprovem pressupostos. Què passa? Doncs que arriba un moment en què, com deia, ara citava la Magda, hi havia tres cartes en joc fins ara, no? Que eren els pressupostos generals de l'Estat, els pressupostos de la Generalitat i els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. En el moment que els comuns desapareixen de l'Ajuntament de Barcelona o de l'alcaldia de Barcelona, aquesta carta ja no està en joc i, per tant, els comuns, doncs, els hi surt, per dir-ho d'alguna manera, gratis, no? Fer-se forts amb els seus postulats del Hard Rock Café, a diferència del que havia passat en altres eleccions. El problema és com surts d'aquest atzucac en aquest moment, perquè amb aquests discursos que hem sentit avui, jo no sé si és una campanya molt il·lusionant i molt engrescadora per ningú. O sigui, és la campanya dels irresponsables, és la campanya de què serà, de què anirà aquesta
Isabel,
campanya.
Isabel, permet-me un moment, perquè està a aquesta hora Pere Aragonès, el president de la Generalitat, en una entrevista a TV3 a Mariana Oltra, el sentim en directe.
Els polítics del Parlament han dit que si no s'aprovaven els pressupostos s'havia d'anar a eleccions.
En què s'ha dit vostè en aquesta negociació?
Bé, doncs nosaltres hem posat moltes propostes sobre la taula, en el cas dels comuns, sobretot millores en l'àmbit d'habitatge, en l'àmbit de sanitat, en l'àmbit de serveis públics, i també vam proposar diferents alternatives per intentar congeniar dues visions antagòniques, que són la del PSC i la dels comuns, respecte a un projecte que no estava al pressupost, però que els dos havien situat, uns l'any passat, l'altre aquest, com un projecte central. Això no els impedeix de que governin Junts a Espanya, però es veu que sí que ha impedit que tots tres, incloent doncs, el govern, poguéssim aprovar aquests pressupostos l'any 2024.
President, vostè se'n penedeix ara d'haver fet seva l'agenda del PSC amb la qüestió del Hard Rock com a gran escull l'any passat amb els pressupostos del 2023, però també com s'ha vist en la negociació per aquests pressupostos ara fallits, fracassats el 2024?
Jo no m'he fet meva l'agenda del PSC perquè, de fet, en molts aspectes és diferenciat. Si es refereix a aquest projecte del Hard Rock, doncs és un projecte que té una tramitació administrativa que per aturar un projecte d'aquestes característiques urbanísticament ho has de fer d'acord amb uns principis establerts en la llei i, per tant, això no pot ser una decisió arbitrària i també haurien de fer front a unes indemnitzacions. Estem arrossegant una mala decisió que van prendre Convergència i Unió, PSC i PP al Parlament l'any 2014. El marge és limitat i, evidentment, en aquest projecte i en tot, serem molt exigents des del punt de vista medioambiental, no només per la situació de sequera que tenim, sinó també perquè som un govern compromès en la lluita contra el canvi climàtic.
Com es planteja vostè aquests mesos que venen, que seran amb un govern amb més minoria que mai i d'interinitat, per afrontar reptes com el de la sequera, tota la qüestió dels pagesos, els reptes de l'educació, com s'ho farà, president?
I tots aquests reptes tenien en els pressupostos uns excel·lents aliats perquè poguessin tirar endavant.
Però ara no hi ha pressupostos.
1.000 milions d'euros per la lluita contra la sequera.
Bé, això és més o menys el que hem anat sentint avui també el que ha explicat el president Pere Aragonès en aquesta compareixença que ha fet per anunciar els pressupostos, on ha fet tot el repàs a totes aquestes inversions concretes que es perden amb la no aprovació d'aquests pressupostos. I de fet podem dir que demà Pere Aragonès serà a les 9 del matí aquí en aquest estudi amb Jordi Basté al Món RAC1 per respondre a tots aquests dubtes i també alguns altres. Jordi, què volies dir?
La presència ara, no dic que els mitjans de comunicació públics d'aquest país no vagin molt de pressa, la presència d'ara d'una connexió en directe des del Palau de la Generalitat a Mariana Oltra referma la meva sospita de que això estava més preparat del que ens volen fer creure, també pel to i l'estil de la compareixença del president davant del faristol, poca formalitat institucional, molt més mitinera, en molts casos sense mirar-se el paper, va estar memoritzat, i, per exemple, aquest matí el CAC ha demanat que es retiri l'última campanya de comunicació del govern, perquè deia que no responia a la llei perquè era massa publicitat d'obra de govern que fins i tot en alguns casos no compleix la llei. És a dir, aquí tot encaixa bastant en dir fem una campanya de resum de legislatura, tot això d'avui sembla bastant previst, i al final el David Cito, que jo crec que ho ha explicat molt bé, diu, tots sabem que això era un final de... Com acabem aquesta legislatura que no avança ni amb rodes? Doncs mira, fixant una postura, que és que ells es queden amb no al Hard Rock, això electoralment amb ells els hi va perfecte, i pot erosionar una mica la frontera de Comuns amb PSC, i Esquerra intentant dir tots els altres són uns irresponsables. Que jo crec que en aquest sentit, quan hem sentit la portaveu d'Esquerra Republicana, el discurs que fa planteja algunes contradiccions, no? És a dir, si no aprovar aquests pressupostos és molt dolent perquè els que ve no podran ser tan expansius, és dir, doncs aproveu-los, per favor, perquè altres vegades hem vist, aquí a Catalunya, hem vist negociacions a l'últim minut entre Artur Mas i David Fernández de la CUP per pactar coses molt més importants que uns pressupostos. Llavors, quan et diuen que han estat fins l'últim minut intentant-ho, etc, jo no m'ho acabo de creure i crec que els irresponsables són ells. Hi havia maneres de poder, com a mínim, deixar el pressupost aprovat. Si llavors s'han de convocar abans d'unes eleccions o el que sigui, jo crec que hi havien d'això. I un apunt que vull fer sobre l'impost de successions no m'hi penso posar. Però crec que hi ha prou gent que ha patit què vol dir això, que jo afinaria una miqueta més en quan diuen el 15% més ric del país, quan diuen a la gent que ha hagut de pagar successions, crec que perden electors cada vegada que ho diuen. Però bueno, és una estratègia que ells han decidit, que en tot cas creuen que Junts segueix sent el que defensa els rics. Però en aquest discurs de dir, i d'on ho havíem de treure, home, jo demano als partits independentistes, almenys els partits independentistes, que cada vegada que faltin diners a Catalunya no diguin que ho hem de treure la gent que es guanya la vida o els empresaris o els autònoms, i que recordin que hi ha un dèficit fiscal molt important, que si no existís no caldria tenir les taxes d'impostos més altes de tot l'estat espanyol, que a cada pressupostos van més endavant. I una cosa que trobo a faltar de tots és, hi havia més diners per mestres, hi havia més diners per metges, molt bé, però per fer què? És a dir, no hi ha un debat de model. Cada vegada hi ha més diners, però cada vegada hi ha menys mesures. També ho ha dit el David Cid, tenim més profes, però pisa fatal. Tenim més d'això, però no s'ha complert el tema dels llistes d'espera. Llavors també dius, per què serveixen els pressupostos si al final no canvien les coses que van malament, no? Jo crec que en aquest sentit hi ha un punt de contradicció en el discurs que avui estan fent tots ells.
Adrià, sobre això que apuntava el Jordi al principi, tu que segueixes habitualment el president,
sí.
Que ell diu, doncs, possiblement fes més temps que això se sabia per aquesta actitud que tenia avui el president, tu que habitualment jo... segueixes el govern, com ho llegeixes, això?
Jo el que crec que, evidentment, tothom sap que estàvem a final de legislatura, però bàsicament perquè queda menys d'un any de les eleccions, i és evident que el govern, doncs, utilitzi tota la seva potència comunicativa per intentar exprimir la seva obra de govern i, evidentment, guanyar electorat, sigui per ara o sigui per d'aquí 3 mesos o d'aquí 6 o cap a la tardor, que era quan en principi els vols de Nadal es volien convocar les eleccions al Parlament de Catalunya. Evidentment, des d'aquest diumenge, quan Pere Aragonès veu que això no hi ha qui ho arregli i que anem a eleccions, i aquesta primera hora de la tarda es consuma, doncs, que no s'aproven els pressupostos, evidentment que hi ha un canvi comunicatiu de, bueno, entrem en campanya, i és així, és la manera com surt el president a explicar que es convoca les eleccions, i evidentment, doncs, ara que ja és president, però també candidat d'Esquerra, evidentment que aprofitarà, doncs, sortir a TV3, a venir aquí a RAC1, a on sigui, per explicar la seva obra de govern, perquè al final estem en precampanya electoral.
Isabel.
No, és una precisió. Abans de... Sabem que l'Esquerra Republicana és d'aquells partits que els agrada tenir les carpetes en tots els escenaris previstos.
Sí, sí.
Però és que, a més, i això ho sap el Jordi, hi ha una maquinària de govern evident. El 20 de febrer es va aprovar el Consell Executiu el reforç de l'àrea de processos electorals de cara a les eleccions autonòmiques. Vull dir que la maquinària electoral estava en marxa ja des de feia setmanes. Són coses que no es fan públiques, però que estan allà i queden registrades perquè la màquina ha de funcionar. Vull dir, aquest escenari de que ha d'haver-hi unes eleccions, i en una altra circumstància, si no hi hagués hagut la votació dels pressupostos, probablement estaríem parlant de que és un avançament mig tècnic, no?
Cugat, volies afegir alguna cosa més? Que ara repassarem també amb l'Adrià una mica quin és el calendari, sobretot per aquesta altra poda, que és la candidatura o no de Carles Puigdemont. Però
sí,
primer, digues,
crec que cadascú hauran tomat la concatenació de portaveus que ens heu enxufat aquí a la seva manera, però dubto que ningú hi hagi...
Què vols dir
que
us hem enxufat aquí?
Bueno, que hem escoltat en plena atenció. Però jo crec que sobrevola una mena de nebulosa, una cosa mandrosa envers la política catalana, que és bastant diferent del relat explosiu, fins i tot massa pirotècnic, diria jo, que té la política espanyola, que ha tingut aquest matí, per exemple, ja una estracanada ja majúscula i fora de qualsevol context. Llavors, avui, quan hi ha hagut aquesta convocatòria, quan vas sentint que això ja es veia venir, quan interpretes que és una teatralitat més o menys impostada, i quan resulta que els sents parlar aquí i uns es diuen irresponsables dels altres, els mateixos que estan condemnats, sí o no, a entendre'ns més enllà, jo crec que cada vegada és allò de aquella dita dels llençols i la bugada, doncs jo diria que no queda res per estendre, sincerament. No, hem de canviar una mica d'armari perquè la cosa és poc il·lusionant. Ens encaminem a una altra lluita fratricida entre Junts i Esquerra Republicana. Em recorda quan jo era petit que cada Barça-Madrid era el partit del segle, doncs sempre és el partit del segle, Esquerra contra Junts. Tenim el Partit Socialista amb acords estatals amb aquests dos que es disputen com a parangó, i tenim moltes cosetes que no hi... petits plats sobre la taula que poden ser divertits. Un d'ells és la morralla independentista en forma de candidatures que s'hagin d'articular, i que això, així com fa un mandat, dos mandats, els tres partits independentistes s'ho enduien tot, aquí hi ha morralla, que per qui no ho sàpiga és allò que és tot el peix que s'obre fregidet i presentat, que és molt, que les fires triomfa molt, eh? Doncs tenim tota aquesta morralla que vés a saber com surt. Tenim la pròpia lluita dins de Podem Sumar, que està per veure, qui és el cacauet i qui és els tramusos. És a dir, que tenim diferents elements que la taula no serà ben bé la mateixa, i més val que comencem a pensar com repartim els plats, perquè pel que es veu, ells sí que tenen ganes de menjar-se unes bones eleccions. Jo reconec que quan he sentit que anàvem a les eleccions avui m'ha entrat un badall que diria que encara em dura.
A més d'un, em sembla que no ets l'únic, Cugat.
I després, que al final, és a dir, avui hem vist que el gran escull era el Hard Rock, però m'agradarà veure durant la campanya electoral quins seran els temes claus. És a dir, no podran obviar els resultats educatius que tenim sobre la taula, no podran obviar a nivell de salut, que ells, una de les coses que ells deien és que a nivell de salut s'havien augmentat aquestes partides de pressupostos, però hi ha problemàtiques que s'han de resoldre, hi ha uns pagesos manifestant-se contínuament que quedaran totes unes demandes sobre la taula sense que ningú hagi afrontat. Per tant, malgrat que probablement l'única escolla era el Hard Rock per aprovar aquests pressupostos, la gent ciutadana va per un altre costat, i per tant aquestes són les demandes concretes que hauran d'anar explicant en plena campanya electoral. Si no, aquesta desconnexió entre ciutadania i política serà abismal, i això pot repercutir evidentment a una baixa participació en aquestes eleccions, que és un escenari bastant probable.
I tindrem un to de col·lectius decebuts, diguéssim, perquè hi ha hagut promeses. Aquests pressupostos es van pactar primer amb els agents socials abans que amb els partits, de manera que hi ha compromisos adquirits que evidentment han quedat pel camí. Però jo, en aquest país ens hem acostumat amb les coses grans fer-les al revés, diguéssim, i és començar mirant l'annex, i l'annex en aquest cas és que sumarà després de les eleccions. Sí. O sigui, no estem parlant de que ens podem avorrir més o menys, no? Ens avorrirem més o menys a la campanya i mirarem a veure què ens expliquen, però després de les eleccions que sumarà, perquè és molt probable que estiguem més a prop de repetir eleccions que d'una suma.
O sigui, no cridis
que
si el mal temps, Isabel.
Ja, avui, ja no sé què dir-te després del 12 de maig.
A veure, com dèiem, repassem una mica el calendari, Adrià, perquè un dels factors que avui ja s'ha posat sobre la taula és aquesta candidatura o no de Carles Puigdemont. Eleccions 12 de maig, quin seria una mica les dates clau, Adrià?
Es vota el 12 de maig. Recordem que la nit del 25 el 26 d'abril comença la campanya electoral, això és d'aquí un mes i mig, és a dir, no queda res. Anem a les eleccions el 12 de maig. Què diu la llei? Que 20 dies després s'ha d'haver constituït el Parlament. Això ja ens dona una idea que en aquests 20 dies ha d'haver alguna espècie de pacte entre els partits per veure qui s'endú la presidència del Parlament, i per tant, si hi ha aquest tipus de pacte, això podria desencallar una mica les coses per saber quin és el govern que tindrem després. Un cop s'hagi constituït el Parlament, segons la llei de presidència, hi ha 10 dies per presentar un candidat a la investidura.
S'ha de fer. Estaríem anant a un mes més tard de les eleccions.
Correcte. Anem a mitjans de juny. S'ha de fer la ronda de consultes que fa la presidència del Parlament i proposar un candidat. Ara bé, clar, aquí quan poses Carles Puigdemont pel mig, tot salta pels aires pel que fa terminis, i si mirem el que és el precedent directe en el seu mateix cas, que va ser el 2018, quan Carles Puigdemont es va presentar a les eleccions del 21D del 2017, i va ser doncs proposat candidat, què va passar? Doncs que Roger Torrent, aleshores president del Parlament, va convocar el ple amb Puigdemont com a candidat dins d'aquests 10 dies, pel famós 30 de gener, però va ajornar el ple. Sí. És a dir, un ple que estava convocat, per tant, dins la legalitat, en aquests 10 dies que marca la llei de presidència, però es va ajornar i vam estar setmanes i setmanes i setmanes sense fer el debat d'investidura. De fet, el 5 de març es va proposar Jordi Sánchez, que tampoc va poder fer-se el debat d'investidura perquè estava a la presó. El 21 de març es va proposar Jordi Turull, que sí que es va fer el debat d'investidura i l'endemà el posaven a la presó. I no va ser fins l'11 de maig que Quim Torra es va proposar com a... Roger Torrent va proposar Quim Torra com a president i el 14 era investit. Què vol dir això? Doncs que si Puigdemont és candidat, guanya i aconsegueix prou suports com perquè sigui el candidat a la investidura, pot ser proposat en aquests dies i dependrà molt de la presidència del Parlament que hi hagi, si és del mateix color o d'algú que faci el que dins d'aquest pacte que pugui haver-hi amb Junts per Catalunya, poder ajornar o anar dilatant en el temps el que és aquest debat d'investidura, esperant doncs que hi hagi els efectes de la llei d'amnistia i que ell pugui tornar amb certes garanties. Tampoc és descartable que un cop s'hagi aprovat la llei d'amnistia, Carles Puigdemont digui, mira, me la jugo, vinc encara que la justícia no hagi dit res, i jo em planto al Parlament i a veure doncs què passa.
Clar, ell ser. Avui ha dit, com a mínim, el debat d'investidura hi podré ser.
Hi podré ser. No ha especificat ell si com a candidat o no.
Però obre un altre escenari, perquè tothom donava per fet, també dins de Junts per Catalunya, que el candidat a les eleccions europees seria Carles Puigdemont. Per tant, com que les europees són a la cantonada, ara el debat és probablement qui serà, si Puigdemont és candidat a les catalanes, qui serà el candidat a les europees.
I la portaveu tampoc ho sabia, ni el mateix Carles Puigdemont, el sentíem abans durant el sumari, que encara estan mirant si és compatible presentar-se a les dues candidatures, a l'europea i a les catalanes.
És que hi ha l'opció que sigui candidat a les catalanes, que surti i després renunciï a ser diputat per ser candidat a les europees. És a dir, que tingui la força per dir soc el candidat, fer els mítings, actes de campanya, etc., mobilitzar l'electorat, i que després, un cop hagin passat les eleccions, ell digui, mira, jo sóc el candidat a Europa.
Hi ha prou temps per fer-ho, és a dir, les candidatures europees no s'han de presentar amb un marge que podria ser que...
Clar, el tema és que ell renunciï l'acte un cop sigui escollit. El que no pot és estar a les dues bandes.
Aquí la diferència estaria en el missatge, diguéssim, és si guanyes i intentes una investidura a Catalunya, és un missatge que tu estàs donant. Si guanyes i renuncies, el missatge continua sent positiu per presentar-te a les europees. Si renuncies perquè veus que no hi ha suma possible que et faci president, amb quin missatge t'estàs presentant a les europees? Perquè ja no és un missatge guanyador, no?
No, total.
Jordi, Cugat, sobre això?
Jo crec que... Perdona, Cugat.
Fes.
A les files de Junts, pel que em pot arribar, és a dir, ells contemplen que aquest avançament, si voleu fins i tot tècnic, és un avançament anti-Puigdemont per part d'Esquerra Republicana, no? Que jo també aquí, és a dir, en la guerra entre els
partits... Doncs mira, sobre això, Pere Aragonès n'acaba de respondre a TV3.
Vostè, avançant les eleccions, ha volgut o ha tingut en ment boicotejar una candidatura del president Puigdemont?
Jo he avançat les eleccions perquè els pressupostos han estat rebutjats al Parlament i les dates de la llei d'amnistia no les decideixo jo. De fet, Junts va decidir que retardava la llei d'amnistia. Per tant, de cap de les maneres...
I pregunto perquè Jordi Turull avui ho ha dit.
És la seva opinió, jo la respecto. Jo no entraré a desqualificar Jordi Turull, em mereix molt de respecte personal i polític, i jo sempre he estat treballant perquè totes les persones, fossin del meu partit o no fossin de cap partit, acabessin de tenir la repressió que estaven patint.
Segueix, Jordi.
Com he dit, a Junts, pel que m'arriba, hi ha la sensació que una part... És a dir, quan deia que el discurs de la portaveu d'Esquerra pot ser contradictori és perquè aquest país és petit, la gent xerra molt, i al final
dels entorns d'Esquerra Republicana d'arriba l'Illa a la llarga, el tema de les mascaretes li patarà i per tant no li anirà tan bé com d'això, i ens fa molta por que el Puigdemont sigui el candidat. Són dos elements que segur que han passat molt a l'hora que els estrategues d'Esquerra Republicana prenguessin la decisió que ara era el moment. Això és així. Llavors, jo crec que fins i tot buscant aquest fi han precipitat una cosa molt original, i és que Junts no té cap més alternativa, jo crec, que presentar Puigdemont amb totes i a fons, ni primàries, ni posar en dubte, ni un possible... els partits que es barallen normalment no guanyen eleccions. Si el president Puigdemont no s'hagués pogut presentar, encara que, és a dir, les primàries els americans les fan 2 anys abans de les eleccions, però arriben a les eleccions amb el partit supertrabat. Aquí s'ha volgut importar una cosa i s'ha importat malament, i fem les primàries 6 mesos abans per destrossar els partits per dins, i llavors arriben sense temps a situar-se amb l'electorat, no? Això hauria pogut passar Junts si sí calia fer unes primàries. Hauria pogut passar Junts. Ara segur que no. És a dir, aquesta decisió ja està presa, eh? I jo crec que en aquest sentit el to del president Puigdemont era de bueno, anem-hi, no? Per tant, jo quan parlau de la manca d'il·lusió dels retrets, jo crec que en aquest sentit, com comenta al principi, depèn molt de com ho faci Junts per evitar un nou tripartit. Té elements, és a dir, l'amnistia, que podrà tornar, no només ho podrà dir, sinó que podrà tornar, que està negociant amb Madrid, per tant aquella imatge de Junts aixelebrats, no, està pactant amb el president de l'Estat espanyol, tal, no, sense renunciar a un discurs netament independentista, no? Evidentment amb el trumfo de l'amnistia, que els hi ha guanyat claríssimament Esquerra Republicana. Esquerra ha guanyat el trumfo dels indults. Jo crec que això hauríem d'aixecar molt clarament la bandera, és un dels pocs mèrits que es poden apuntar en aquesta legislatura.
Però no el van reivindicar fins a molt tard.
No el van reivindicar fins a molt tard.
De fet, quan es positiu. Va produir, ells no volien reconèixer que havia estat així.
Perquè probablement formava part de l'acord, de dir no emprenyem massa la gent, perquè no? És aquelles coses que a vegades les fas però no les pots dir que les has fet perquè és contraproduent. La vida és injusta. Però en aquest cas reivindicar l'amnistia A, quan el dia d'aprovar-la un diputat seu, per mala sort, se n'ha d'anar a l'exili, i dir que s'han perdut 2 mesos, crec que és un discurs que els hi va en contra. Però, a més, la llei d'amnistia se l'ha quedat Junts. Llavors, en política, insistir en coses que tothom ha vist com han anat per intentar canviar la mentalitat de la gent, això és molt d'abans. Ara mateix la gent, la Casa Real Britànica, té problemes per poder explicar coses.
Com ahir vam parlar, vam parlar també.
Com en un país com el nostre no te n'endraràs d'aquelles coses de que la gent parla.
Cugat.
M'imagino la maquinària electoral o de marxandatge de Junts ja tornant a anar en aquell famós parc de Bèlgica per on caminava el president, i si vols que torni el president has de votar el president, doncs que, no, i diran, bueno,
va ser un gran espot,
exacte, van acabar guanyar, no? O sigui, doncs m'imagino tornant a caminar per allà i dir, bueno, hem tardat, no? Vam fer una drecera equivocada però hem fet una volteta i al final tornem més enllà de la conya. Crec, és una mica recollint el que deia en Jordi, crec que està en disputa també que Junts presenti Esquerra com el que no ha sabut ser, és a dir, el relat de que com a partit de govern no ha sabut massa posar ordre. Jo crec que Esquerra Republicana ha representat o ha encarnat una institucionalitat catalana més seriosa de que no pas els últims presidents de Junts, estic pensant en el president Torra, no? Però per contra no té una projecció, no té una imatge, o potser en el relat que en fem tots plegats els mitjans en som culpables també, però de partit d'ordre, i crec que sempre amb el context s'ha d'obrir una mica més, i ara estàvem parlant de les disputes, de l'agenda social, de l'agenda d'aquí, però a part, si obrim una mica més el focus, en quina perspectiva estem a nivell europeu i a nivell mundial? En ascens d'extremes dretes, de discursos extremistes, de la indignació una altra vegada canalitzada de la pitjor manera, i en un reforç de cap a la dreta, cap a la cosa d'ordre, cap a la persona que sigui capaç realment d'incidir i de marcar polítiques. I aquí és on Esquerra ho va intentar, quedant-se sola i ficant aquells consellers dels marges, no? Campuzano, Bubasart, intentant fer aquesta cosa d'expressar com un partit català que sapigués fer el que històricament, doncs això és com els pastorets de poble, que sempre fan el mateix paper, doncs el paper d'ordre aquí l'ha fet Convergència tota la vida, i després de tots els avatars Esquerra s'esperava una etapa planera en aquesta legislatura, i s'hi va trobar una emboscada amb les diferents convocatòries, com van anar les municipals, com van anar les generals, Junts ha tornat a estar a davant i es mira enrere i diu, no sé com, però estic cagant del piloto, no només és això, sinó que apareix Carles Puigdemont, que sempre ha dit que el mallot groc és seu. Doncs ho tenen.
El Cugat té una metàfora per tot, m'encanta.
Sí, perquè... jo vaig fent llista.
Pràcticament 2:15 de la nit, deixem-me que fem una pausa i ara quan tornem anirem cap a Madrid, perquè començàvem el sumari i diem de quines repercussions podria tenir això en els pressupostos al Congrés, i resulta que el govern ha decidit això, desactivar aquest factor, i diu que aquest any ja no intentarà aprovar els pressupostos al Congrés. Ara de seguida en parlarem també amb el corresponsal de Madrid, de Jordi Armenteres. Fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi roman de cadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming, Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi.es, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motorservices. Motor de confiança.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor amb zinc contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina, Energisil Vigor.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per DRAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances i Kia. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9:34, seguim aquí al 9-C en aquest especial per aquest avançament d'eleccions el 12 de maig, aquesta tarda anunciat el president Pere Aragonès. I com dèiem també, això ha tingut repercussions en els pressupostos al Congrés, perquè ho hem sabut fa poca estona, de fet ja estàvem en marxa explicant doncs, totes les repercussions que tenia aquest avançament electoral, quan hem sabut que el PSOE ha decidit retirar l'aprovació dels pressupostos d'aquest any, com a mínim. Jordi Armenteres, bona nit, des de Madrid.
Hola, Anna, bona nit. Sí, retirar-los no, perquè no els havia arribat a presentar.
Renunciar cas, a aprovar-los, vaja.
Sí, com sigui, és evident que la legislatura espanyola queda tocada, perquè el govern espanyol és incapaç d'aprovar uns pressupostos el primer any de legislatura. Aquest segur que serà un argument de l'oposició demà per demanar eleccions a Espanya una altra vegada. Tant Feijóo com Abascal ho han fet diversos cops en aquests últims mesos. Sí, com sigui, el nou full de ruta és mantenir la pròrroga de pressupostos i tot el que s'havia fet pel 2024 passa a 2025, perquè els pressupostos de l'Estat estaven fets, estaven negociats, es negociaven en aquests moments detalls, no el gruix complet de tot el projecte de pressupostos, i tota l'estratègia de Pedro Sánchez ha saltat totalment pels aires. A veure, no oblidem que el tema pressupostos anava lligat a l'amnistia, ara ho direm, que s'aprova demà. La intenció inicial era presentar pressupostos al febrer, a principis de mes, amb la primera aprovació de l'amnistia el 31 de gener, tot ja va saltar pels aires, ara hi torna. De fet, la idea era aprovar pressupostos. Ahir el Consell de Ministres es va ajornar, es va preferir esperar, i la nova data era dimarts de la setmana entrant, però tot això, de moment, res de res.
Mm-hmm. Isabel, com veus això? Ara com queda també l'escenari a Madrid? Va costar molt la investidura, ha costat moltíssim aprovar aquesta llei de l'amnistia. Ara, amb aquest escenari que s'obre a Catalunya, creus que pot canviar també les relacions entre Esquerra, els Comuns, el PSOE, Junts?
Bueno, l'Armen li va a la marxa, diguéssim, i ja li va bé que cada dia li posin un ingredient nou a l'amanida, no? Però, a veure, la decisió de renunciar als pressupostos del 24 és evident que s'havia de prendre, perquè el que no pot pretendre ningú és que es tenia Esquerra Republicana negociant uns pressupostos o donant suport a uns pressupostos al PSOE quan estàs competint electoralment amb els socialistes aquí, donant per fet que la... com donen inicialment Esquerra Republicana, que la batalla és entre ells i els socialistes. Vull dir, no té gens de sentit. I tampoc...
Sí, però això, Isabel, això que estàs dient tu en aquests moments, que això em sembla que hi estem absolutament tots d'acord, que l'independentisme no negociarà uns pressupostos en Espanya amb una contesa electoral oberta, el que ens ha sorprès és que María Jesús Montero a les 7 de la tarda deia ja veurem, a les 8 anunciava, i Teresa Rivera, una altra vicepresidenta, també deia que devien ser 2:15, 6:45 de la tarda. Esto no cambia nada. És que de fet tenim les declaracions.
Però no és una decisió molt personal de Pedro Sánchez, és a dir, si una cosa ha demostrat Pedro Sánchez és que és capaç de prendre una decisió, tirar pel dret, fins i tot pensant-nos alguns que no havia contemplat tots els escenaris. Jo crec que aquesta decisió al final l'acaba prenent Pedro Sánchez, és a dir, amb aquest escenari faig aquesta sentència ja tan contundent i tiro pilota endavant.
És Jordi, hi havia un compromís entre els dos presidents perquè el PSC donés suport als pressupostos a Catalunya i Esquerra Republicana donés suport als pressupostos a Espanya, el mateix compromís dels dos presidents és que si no hi ha pressupostos aquí no pot haver-hi una negociació que sigui honesta en plena batalla electoral. És que tampoc no li compensa a Salvador Illa, és que Salvador Illa haurà de confrontar amb algú per intentar sumar algun vot. O sigui, ja sabem que Salvador Illa va créixer en les passades eleccions a costa d'un electorat que venia bàsicament procedent de Ciutadans, però si vol créixer a l'electorat de Ciutadans ja no en queda gaire, diguéssim. Uh-huh. O sigui, ha de consolidar aquest electorat que està en part rebotat per la llei d'amnistia i ha d'intentar guanyar electorat que ve d'esquerra, de les esquerres, de l'espai d'esquerres, de manera que no, cap dels dos pot tenir cap mena d'interès en aparèixer lligats de la mà, i mira, ho faran per l'amnistia perquè crec que no hi ha tornada enrere, diguéssim.
Però... Per cert, un parèntesi només sobre el tema de Ciutadans, Adrià, no sé si avui en aquestes reaccions posteriors que hi ha hagut Ciutadans ha dit alguna cosa de la seva intenció de presentar-se.
Que es presenten i Carlos Carrizosa, de fet, ja ha donat per fet que ell serà el candidat. Mm-hmm. Vull dir que una cosa és que es presenti, una altra cosa és que els resultats que tinguin, però...
Després dels bons resultats que va fer, només faltaria, no?
Passa que l'escenari de Madrid, més enllà de l'aprovació o no dels pressupostos, al final, la llei d'amnistia encara té... És a dir, hem de veure com s'acaba... És a dir, que és la gran aposta d'aquest govern, perquè sap Pedro Sánchez, evidentment, que si la llei d'amnistia queda estancada ara judicialment, això tindrà unes conseqüències en el seu propi executiu, això és evident. Per tant, més enllà ara dels pressupostos, que era com, diguéssim, el segon esglaó al qual havia de fer front l'executiu de Pedro Sánchez, n'hi ha alguns que encara no estan resolts. Per tant, és evident que enguany tindrem un any electoral a nivell català, perquè això se n'anirà allargant, perquè hi haurà les eleccions al mes de maig, però probablement no tindrem govern fins al mes de setembre, és a dir, que tot s'anirà allargant, i després la clau serà al mes de gener del 2025 com el govern de Pedro Sánchez afronta aquest nou escenari, és a dir, si és capaç o no d'aprovar uns pressupostos, per tant, amb com o amb qui ha decidit no, tirar-nos endavant i amb quins pactes ha arribat, i, evidentment, arrossegant les conseqüències judicials i també polítiques d'una llei d'amnistia que veurem si, no, si té el recorregut que alguns partits catalans esperen.
Jo crec que abans hi ha una bomba, que són les eleccions europees.
Ah, una altra,
és
dir, sí.
És una
sí,
que pot explotar, o que els hi pot explotar als socialistes, tant pels resultats espanyols, que són els que s'interpretaran, però també per com quedi en l'escalafó europeu el socialisme i Pedro Sánchez. O sigui que el camí és espinós per tot. Jo crec que tirant la pilota fins als pressupostos de 2025, el que fa el PSOE és confirmar el que ja va dir que faria quan va caure aquella mena de decret legislatiu que els hi van tombar, que és que a l'hora de legislar poca llei anirien a negociar, per no haver d'estar tot el dia fent doncs enviant els mateixos whatsapps i despenjar els mateixos telèfons sinó que el que faran és tirar de decret llei. Amb la cosa també amansen una mica els ànims que pugui tenir Sumar de desplegar una agenda massa progressista, i van centrant-se en espera d'aquestes eleccions europees, que és com una segona ronda de les últimes generals o la 18a ronda del mateix, que allà també hi ha derbi del siglo, el clàssico.
Jordi, volies dir alguna cosa?
No, que es complica tot a Madrid, bàsicament. A la tarda fèiem una metàfora amb el Clapés, el Versió. Jo deia, el planteig que fa Pedro Sánchez per aquesta legislatura és un pòquer. Per un pòquer guanyes amb quatre cartes iguals, han de ser les més altes, i al repòquer també, però per això hauríem de jugar amb comodins, i la política tampoc es juga amb comodins. El pòquer de Sánchez era 1 d'agost, la Constitució de les Corts traient-li el PP, que guanya les eleccions, i pactant amb l'independentisme. 2, la seva investidura, fins aquí tenim parella. 3, anem pel trio, el trio és la llei d'amnistia, i automàticament la llei d'amnistia et porta al pòquer, perquè el govern espanyol donava per fet que tota la negociació de l'amnistia anava acompanyat de la negociació de pressupostos, i els pressupostos eren el pòquer. Què passa en aquests moments?
Escala
que ja no
color,
sé si juguem...
Escala de color.
Val, d'acord. Per l'escala de color, quants et necessites? 4, no? No, 5.
Cinc.
Si jugues al Texas Hold'em, no?
O pots anar de farol i ja està.
Doncs mira...
Com estem avui,
això, el joc ja no es diu pòquer i es diu una altra manera, i de noms de jocs de cartes en coneixem molts tots, no? Llavors, sigui com sigui, no, al final la metàfora és que tot això, tota aquesta estratègia que tu dissenyes el 24 de juliol quan guanyes eleccions ha saltat pels aires aquesta tarda, perquè òbviament tota la legislatura espanyola et queda condicionada.
Jordi, amb aquesta situació jo crec que és que la legislatura espanyola salta pels aires cada setmana.
Sí, la van dir, a veure.
Sí, que l'aprovació de la llei d'amnistia fos el salvavides de Pedro Sánchez per intentar tapar una mica o apaivagar els efectes del cas Koldo, això tu les feia un mes no ho haguessis dit, diguéssim.
No,
I està molt bé la metàfora del pòquer, perquè justament hem convocat eleccions per culpa de que no hi hagi acord per un casino. Que està ben trobada.
Vaja, avui estan sortint... Guardeu idees perquè si no...
Perquè venen molts dies de campanya.
Jordi.
No, i ara és anar molt enrere i tampoc cal insistir en una tesi que jo... És a dir, a vegades diem teories i ens oblidem de contrastar-les, no? I jo soc de la tesi que avançar eleccions sempre és molt arriscat, i estranyament li surt a compte el que ja és el president, perquè al final tu ets el president i arrisques tot el que tens per tornar a ser allò que ja tens.
És que abans m'ha fet gràcia quan explicaves això de les eleccions als Estats Units i d'acabar molt abans amb les primàries, i clar, aquí com vols a fer-ho, en previsió?
No dona temps.
Sí, sempre hi ha eleccions anticipades. Que no.
No dona temps. No, ho deia perquè es va dir que l'audàcia del president del govern espanyol d'avançar les eleccions i tal, ja veurem com acaba aquest camí, perquè el pobre m'està patint i el que patirà. I en aquest sentit també dius, amb l'escenari que li queda a Esquerra Republicana en aquests moments, sí que pots fins i tot dir que és un avançament tècnic, però a Catalunya 6 o 7 mesos és una vida en política. Sí, sí. I per tant, dius, veient els números que han fet i que al final, a veure què acabarà sumant, el negoci és complex. Jo sí que, no sé si tinc un minut, menys.
Minut màxim,
quan
s'acaba,
Quan s'acaba una legislatura, jo crec que és bo també...
Pues, ja fa balanç.
Clar que sí. No, perquè és a dir...
Un minut ja
s'ha posat les ulleres?
Cap, sí.
És que ja no hi veig.
Ara
ja no hi veig.
No, però seriós. És a
dir, el 21 ens diuen que faran la Generalitat Republicana per acabar el procés d'independència. L'octubre del 22 es perd mig govern. El maig del 23, Esquerra, les municipals, perd 6 punts de...